Onda Cero Catalunya.
Què tal, com estan? Bona tarda.
Ara comença La Brúixola, amb Robert Calvo.
El dia que en Rosalía està a casa seva, ja amb tot el planning fet de la seva gira, i deu dir, doncs no està gens malamente. Ha esgotat aquest dilluns les entrades per al seu segon concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, que se celebrarà el 8 de desembre. Les entrades s'han posat a la venda aquest dilluns i en un mateix dia s'han esgotat, en temps rècord. Aquest sold out se suma al del divendres passat, quan en menys de dues hores es van esgotar totes les entrades per als seus concerts del 7 de desembre al Palau Sant Jordi de Barcelona i el dia 10 de desembre al Wizzing Center de Madrid. Per aquest motiu, Live Nation, que és la promotora, anunciava un segon concert al Palau Sant Jordi, divendres passat també ho anunciava, per al 8 de desembre. Abans oferirà un concert a l'O2 Brixton Academy a Londres, que té capacitat per 5.000 persones, i després anirà a París, on també ha exhaurit les entrades. Rosalía és la sensació a Europa.
Així sona la ràdio. Així sona Onda Cero quan arriba la tarda.
El dia que podríem pensar, i si tornen les vaques magres? Bé, doncs si tornen, que no ens agafin amb els pixats del ventre, que és gairebé impossible això, perquè ja pràcticament no ens queda ventre. Ens hem hagut d'ajustar tant el cinturó durant la crisi que, xica, se'ns ha quedat una cintura d'avispa. Bé, intentant posar humor, una mica d'humor, algunes coses tan negres, un ho veu una mica menys negre. El cas és que la cosa de l'economia s'ha refredat una mica. A veure, no cal que posem el crit al cel, només cal que estem pendents pel que pugui passar, perquè si venen maldades, estiguem amb els escuts a punt. El cas és que les darreres dades econòmiques són un gran contrast. Mirin, a Catalunya, entre el gener i l'agost d'enguany, gairebé 6.900 treballadors i treballadores han estat acomiadats en expedients de regulació d'ocupació. Aquesta xifra ja és més que en tot l'any passat, quan el nombre de persones que van perdre la feina en aquests procediments va superar les 6.300. Es tracta sobretot de plans de retallada de plantilla, especialment d'empreses grans. L'últim cas, de fet, és d'aquest mes de setembre, aquest mateix mes de setembre. L'empresa de components per a l'automoció TE Connectivity, l'antiga Taiko, ha anunciat un expedient de regulació d'ocupació que afectarà un centenar dels 380 empleats que té a la seva planta de Montcada. La causa és clara. La companyia ha de reduir un 30% la seva producció sobre les previsions per la debilitat que mostra el sector de l'automoció. Cal tenir en compte que les matriculacions de cotxes, les noves, es van desplomar a l'agost un 25% a Catalunya i gairebé un 31% a l'Estat. I la venda de vehicles porta tot l'any en descens, amb una caiguda entre gener i agost de gairebé el 10% a Catalunya i de més del 9% a tot l'Estat. De moment, però, la primera indústria de Catalunya, SEAT, va en sentit contrari al sector i continua augmentant la producció i les vendes. En fi, que el que els hem exposat són números encara lluny dels pitjors presagis, però ens han de fer estar alerta. Per tant, anem agafant l'abric per si de cas. Aquesta és la fotografia d'aquest dimarts 24 de setembre del 2019 i a aquesta hora, a Onda Cero, expliquem les històries de la vida.
Cada tarda, a Onda Cero, La Brúixola, amb Robert Calvo.
Un programa que no el faig jo sol, clar, faltaria més. El fa el departament tècnic d'aquesta casa, que encapçala Roberta Tai i que compta avui a la tècnica, a la realització tècnica d'aquest programa, amb en Daniel Sánchez i Sánchez i amb en Francisco José Villar Pérez. I també, evidentment, el treball incansable i diari de la redacció d'aquesta casa, la producció, Maria Gómez, Marc Navarro i Georgina Buixareu, i la participació de la resta de membres integrants d'aquesta redacció de programes i d'informatius d'Onda Cero a Catalunya. En aquest programa, que avui començarà parlant amb una dona que és influencer. Saben el que és un influencer? No? Doncs jo els explicaré aquesta tarda amb l'ajuda d'ella, clar, perquè ella ho va aconseguir en el seu dia i ara es forra fent d'influencer. Home, entenguin-me. Ara li preguntaré quan li paguen per fer una fotografia i penjar-la a les xarxes. Ella ens visita d'aquí uns minuts, com també parlarem de l'IBI, de l'impost de béns immobles, que té un rànquing que fa el Ministeri d'Hisenda, i en aquest rànquing hi apareixen moltes ciutats catalanes, entre elles Sant Cugat del Vallès, que és la tercera ciutat amb l'IBI més alt d'Espanya. Això en una jornada en la que ens visitaran rumbaristes. Són uns homes que neixen de Bèlgica, la música neix de Bèlgica, però que ara s'estan ja donant a conèixer a tota Europa. I avui visiten l'estudi de la brúixola de la mà de Marc Navarro. L'actualitat és el pal de paller d'aquest programa que s'allarga avui, en aquesta Mercè, aquest dia de la Mercè a Barcelona, fins a les 8 del vespre. Quedin-se a Onda Cero Catalunya. Poden escoltar aquesta brúixola a través de la ràdio i a través de les nostres xarxes, a través del web ondacero.es/Catalunya, i ens poden seguir també a través d'Instagram, ondacero-cat, i també a través del Twitter, ondacero-cat, amb l'arroba al davant, i allà ens segueixen i veuen el que fem aquí, en aquesta banda de la ràdio.
La brúixola, Onda Cero Catalunya.
Avui ens fixem en el mercat immobiliari per explicar-los que 7 ciutats catalanes estan en la llista del top 20 de l'IBI més car de tot l'estat. Sant Cugat i Igualada encapçalen la recaptació mitjana per rebuts a Catalunya. Aquest impost, l'impost sobre béns immobles, és la joia de la corona per a molts ajuntaments. Ara en sabrem més perquè hem buscat una dona que ens il·lumini sobre tot plegat, que és la Eva Alonso. Eva, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
La Eva és professora de dret tributari a la Rovira i Virgili, a la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona, i a més és advocada, per tant, en sap molta estona d'això. Què és l'IBI, l'impost de béns immobles, que tothom sembla conèixer, però potser hi ha algú que encara no sàpiga què és?
Bé, l'IBI és un impost que grava, com el seu nom ens indica, les propietats de béns immobles que tingui una persona, sigui una persona física, una persona jurídica, una empresa o similar. Llavors, la primera cosa interessant que jo crec que s'ha de ressaltar sobre l'IBI, sobretot des d'aquest punt de vista, no?, que diem hi ha unes ciutats catalanes que tenen l'IBI més alt, etc., és que l'IBI és un impost que es regula inicialment, o de base, per una llei estatal, que és la llei reguladora de les hisendes locals, una llei que aleshores ve de l'any 2004, tot i que ha estat actualitzada, i que partint d'aquesta base, el que fan els ajuntaments és adaptar-la dins d'uns marges, que podem comentar ara, a la realitat del propi territori, uh-huh, del territori de l'Ajuntament. Aquesta és la raó per la qual és això. Tenim diferents tipus o quantitats d'IBI a pagar en els diferents territoris.
Clar, la paella la tenen pel mànec els ajuntaments, els consistoris, que tenen aquest marge de maniobra que poden variar aquest tipus impositiu gairebé de manera impune i lliurement. És a dir, hi ha una regulació estatal, però llavors aquesta regulació estatal es diu i vostès, ajuntaments, facin el que vulguin. Uh-huh.
Bé, sí, la idea seria que dins del marge que et dona la llei de, com et deia, la llei reguladora de les hisendes locals, els ajuntaments poden adaptar aquests percentatges que es donen com una, el que diem una horquilla, no? La llei estatal et diu, com a mínim, per exemple, per als béns urbans podràs cobrar un 0,4%, com a màxim un 1,10%, per als béns rústics, un 0,3%, com a màxim un 0,90%. Et dona aquesta horquilla i dins d'això cada ajuntament pot aplicar, segons una sèrie de criteris, doncs el percentatge final que l'ajuntament decideix. Per exemple, pues en funció si és una capital de província, una capital de comunitat autònoma, o si presta determinats serveis públics que li fan requerir més recursos, i llavors pot apujar l'IBI com una manera de generar aquests recursos addicionals.
Llavors l'Ajuntament és el que acaba decidint com es Exacte. Comporta aquest impost al seu consistori, a la seva zona d'actuació del consistori en concret. Representa aproximadament un 65% dels ingressos impositius municipals al cap de l'any. Per tant, un bon gruix del que recapta l'Ajuntament.
Sí. En tots els ajuntaments podem afirmar com a regla general que l'IBI és un impost molt important. Tu pensa que dins d'aquests impostos que l'Estat preveu que els ajuntaments podran recaudar, n'hi ha de dos tipus. N'hi ha uns que es consideren o que es plantegen com a obligatoris, que això vol dir que els ajuntaments necessàriament els han d'exigir de la seva població, un és l'IBI, l'altre, per exemple, si conegut és l'IAE, l'impost sobre activitats econòmiques. Pensa que aquest segon, que abans, fa molts anys, s'havia de pagar per qualsevol activitat econòmica, un autònom que posés un negoci, una empresa, avui en dia està molt limitat, les persones jurídiques, ja bàsicament que ho han de pagar, no? Totes les persones físiques estan exemptes. I això ja fa anys que va suposar, a efectes pràctics, una limitació en la recaudació d'aquest impost per al ajuntament. L'IBI, com és obligatori i està vinculat a la propietat, doncs, lògicament ja s'entén que el volum de propietats que hi ha dins d'un ajuntament és molt gran i, per tant, és una font de recursos molt important.
I aquí té molt a veure la manera de ser d'aquest municipi, la gent que hi viu, el seu nivell econòmic i la idiosincràsia d'aquella població. El Ministeri d'Hisenda recopila anualment les dades de liquidació de l'IBI a través de les que pot comparar la mitjana del que costa cada rebut de l'IBI al contribuent, i en aquest top 20 de les ciutats que deia jo a l'inici, és a dir, de les més de 20.000 habitants, hi ha cada cop més poblacions catalanes. Per exemple, Sant Cugat del Vallès és el que jo deia, però també Igualada, on apliquen l'IBI més alt de Catalunya. Per què Igualada i Sant Cugat del Vallès?
Mira, aquí has de tenir present.
Que és a dir, no em pregunto en concret del consistori, perquè és una dada que no coneixes, però per què aquest tipus de municipi té aquest IBI més elevat?
Mira, com a regla general, com t'estava jo dient, a banda d'aquesta capacitat que té el municipi, que això depèn directament de la necessitat de recursos que tingui el municipi, en aquest cas, per exemple, si aquests municipis han de recaudar recursos, l'IBI, com t'estava dient, és un impost que té, per una banda, una facilitat de recaudació. Per què? Perquè tu parteixes dels propietaris, i aquesta és una informació molt fàcil de tenir per part d'un ajuntament, no? Quins propietaris tenc a la meva ciutat? Això és un cens que és fàcil d'obtenir. Per tant, gravar aquests propietaris és relativament, diguem-ne, senzill, més que altres tipus d'impostos que treballen sobre el que nosaltres diem fets imposables o supòsits de fet, que són més difícils de determinar. I després, és un impost també que es considera, que ja això ja és de cadascú, no? Ho pot considerar com vulgui, però que en la mesura en què grava una propietat, la propietat des del punt de vista de la fiscalitat es qualifica com un indicatiu de capacitat econòmica, doncs també es considera un gravamen, diguem-ne, just en aquest sentit. O sigui que està gravant realment a persones que, al tenir una propietat, ja estan demostrant que tenen una capacitat econòmica i poden assumir el pagament d'aquest impost.
I no només aquestes propietats per habitatge, per vivenda. Hi ha polígons, també grans equipaments comercials, habitatges de luxe, que són elements, per exemple, presents a Sant Cugat, amb valors cadastrals alts. L'Ajuntament ha decidit històricament que congela aquest impost. L'IBI el manté congelat a Sant Cugat del Vallès, però, vaja, fins ara s'ha mantingut congelat. Veurem què passa a partir d'ara.
Perquè, a més, depèn de les ordenances fiscals que pugui aprovar l'Ajuntament cada any. Exacte.
Clar. I, a més, hi ha una cosa curiosa que he conegut sobre l'IBI respecte a l'IRPF, que és que l'IBI no ha baixat durant la crisi, durant els anys de crisi, la recaptació no ha deixat de créixer, a diferència de l'IRPF.
Clar, perquè tu pensa que és un impost que no va vinculat a l'activitat econòmica. L'IRPF tu el pagues en funció, per exemple, del salari, la classe, tots els que som treballadors, no? En funció del salari, més IRPF, menys salari, menys IRPF. Tots els anys de la crisi, els salaris han baixat, molts negocis s'han tancat, per tant, tots els que es gravamen sobre activitats econòmiques, autònoms, etc., ha disminuït, però l'IBI no té aquesta relació amb l'activitat econòmica, només té relació amb la propietat immobiliària. Per tant, les persones que, tot i passar moments més difícils perquè han reduït els seus ingressos familiars, etc., però continuen tenint la mateixa, ni que sigui només vivenda, doncs l'IBI l'han de seguir pagant igual. I pensa que l'IBI també ve determinat bàsicament pel valor catastral que té la propietat. I aquest valor catastral sí que no el determina l'Ajuntament, el determina la direcció general del cadastre, que depèn del Ministeri de Hisenda. I això ja és la primera informació sobre la que comencem el càlcul de l'IBI. Mentre aquest valor cadastral no es redueixi, pues, lògicament l'IBI, en principi, és el mateix si el meu ajuntament no canvia el percentatge que em toca pagar.
En aquest rànquing que explicàvem, de les 20 ciutats que més cobren per IBI de cada rebut, en la tercera posició ja hi ha Sant Cugat del Vallès, amb 751,44 euros en el rebut de mitjana. Això és, respecte a la resta, és un nivell bastant elevat. Pensem que obre la llista, l'encapçala, diguéssim, el top 1, hi ha Boadilla del Monte, a Madrid, amb 934,8 euros, i Pozuelo de Alarcón, amb 768,3. I llavors hi va Sant Cugat del Vallès. Vull dir que està en una posició molt elevada.
Sí, ja et dic, és que això depèn, per una banda, dels valors cadastrals que des del sistema central, no, d'aquesta Direcció General de Cadastre, es generen o es determinen per a les diferents propietats. Per exemple, el valor cadastral es va revaloritzant periòdicament.
Normalment a l'alça, entenc.
Exacte, sí, sí, molt bé. cap a dalt. Llavors, si a mi em toca que han revaloritzat una part important o tot el meu municipi, doncs ja automàticament això es traduirà en que, tot i que jo com a ajuntament mantingui el mateix percentatge sobre valors cadastrals més elevats, ja suposa un increment de la meva recaptació per aquest impost. I si a banda vull jugar amb aquesta possibilitat que em dona la llei d'apujar una miqueta els percentatges que puc sol·licitar o gravar els meus contribuents, doncs encara puc recaudar més.
A banda de Sant Cugat del Vallès i Igualada, que mencionàvem, hi ha altres poblacions del top 20 d'aquest rànquing. Hi ha Castell, Platja d'Aro, Sitges, Barcelona, Tarragona i Viladecans entre aquestes poblacions. I això acabarà modificant-se o no en funció dels nous equips de govern que s'hagin format en aquestes poblacions i també d'aquest Registre General del Cadastre que té en les seves mans el Ministeri d'Hisenda de l'Estat.
Sí, efectivament. És que al final són aquests dos elements que determinen, pues, que tu tinguis la mateixa casa que jo, pues, jo què sé, no? de 100 metres quadrats, un pis normal i corrent en una zona de la ciutat similar en la teva ciutat i en la meva ciutat, però que tu paguis més o menys impostos, en aquest cas IBI, que jo, pues, depèn del valor cadastral que tingui el teu pis i el meu, que en un moment donat poden ser molt similars, però després del percentatge que a tu t'exigeixi el teu ajuntament i que a mi m'exigeixi el meu.
Si vostès poden permetre's el luxe de pagar un IBI tan elevat com que hi ha a Sant Cugat o a Igualada, doncs ja ho saben, ja estan entre les ciutats catalanes que més paguen d'IBI. N'hem parlat amb l'Eva Alonso, que és professora de dret tributari a la Rovira i Virgili, a la Universitat de Tarragona, i advocada, gràcies per estar a la brúixola, que vagi bé.
A vosaltres.
Adéu-siau. Seguim a la brúixola, és hora de berenar.
A la brúixola, és hora de berenar.
Avui ha vingut a parlar al programa una dona que ha sabut fer de la necessitat virtut i que ha aconseguit pujar al carro de les persones més influents de la xarxa internet. Ella és el somriure dels matins que ens desperta cada dia a Levántate y Cárdenas amb un somriure. I després també posa el seu somriure a la xarxa. Té al Twitter més de 22.000 seguidors i a Instagram més de 40.000. Per tant, en suma, més de 60.000 en tot plegat. Per tant, ella és una influencer que no sé si en algun moment de la seva vida ha arribat a pensar això que ens canta aquesta dona que coneixeran.
La Rosalía. Que jo sé que nascut per ser milionària. Com si ploguessin sang els bitllets pels aires. Un dia per Mumbai i el següent a Malta. Sempre ben escoltada, prova de bala. El que voldries tenir un Bentley de color blanc i un de color verd. Però tot això sé que no ho puc fer fins al dia que tingui molts diners. El que voldries tenir...
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Si no del dòlar dintre la ment.
Fucking money, man.
Només vull veure bitllets de 100.
Fucking money, man.
Si no del dòlar dintre la ment.
Alejandra Castelló, què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs? Escolta, benvinguda a la Brúixola.
Moltes gràcies.
Em fa molta il·lusió que estiguis aquí.
I amb mi estaré.
Escolta'm, tu alguna vegada a la teva vida has pensat això de jo el que només vull és fucking money, man?
No, també t'he de dir que ha sigut la cançó del meu estiu, eh?
També
m'encanta. Però no ho he pensat, el que sí que és veritat que jo crec que quan fas les coses que t'agraden i tal, si al final hi ha una recompensa econòmica és com lo más de lo más, no? Però no ho he pensat mai.
A veure, l'Alejandra Castelló és una dona que, per als que no la coneguin, està cada matí a Levántate y Cárdenas, com deia, uh-huh. Europa FM, així amb Javier Cárdenas, i que cada matí posa un somriure a la vida a través d'aquest programa que està molt pendent de les xarxes.
Molt pendent,
no sé
sí.
Si la, diguéssim que la teva presència a les xarxes comença prèvia al programa o ja quan ets al programa?
Ja quan sóc al programa, però perquè Instagram em va arribar quan jo estava al programa. Mm. Llavors, abans era el Twitter i tal, una miqueta sí, però no era el que era ara. Les xarxes ara, l'Instagram, no era el que era ara. Però sí que és veritat que va començar com una mica de la mà i després jo ja em vaig separar perquè primer era sobretot contingut de la ràdio, contingut del que jo feia al programa i després ja sí, pues, un poco más ya fue pues, todo lo demás y ya pues, con marcas, con los viajes y tal.
Ara explicarem tot això perquè és un món molt, molt curiós.
Sí, molt.
Que barreja la publicitat amb internet, amb mm-hmm. les noves tecnologies, és molt interessant, però abans de res, per la gent que ens escolta que no sàpiga de què va la cosa, què és una influencer o un influencer?
Bueno, una influencer, jo quan el nen que tinc a casa, que té 8 anys ara, m'ho pregunta, què és una influencer? Jo sempre dic el mateix, és una persona que influencia en lo que tú decides, es decir, te influye en lo que tú acabas decidiendo comprar o viajar, o etcétera, etcétera. Es decir, yo me voy de viaje a Disneyland París y hago que al final mucha gente decida que también se quiere a Disneyland París porque lo que ha visto le ha gustado mucho.
Mira, el màrqueting ho defineix de la següent manera. El màrqueting d'influència, o la mercadotècnia d'influyente, és una forma de publicitat que ha sorgit a partir d'una varietat de pràctiques i estudis recents enfocada més a los individus que al mercat objetivo en su conjunto.
Sí.
Identifica a las personas que tienen influencia sobre los compradores potenciales y las actividades de mercadotecnia orientadas en torno a estas personas influyentes.
Pues lo mismo que he dicho yo, pero con palabras,
palabras
más juntas. ¿Eh? Es lo mismo.
Ella va començar a crear-se aquesta identitat a internet, a través d'Instagram i a través del Twitter, que són dues xarxes, i per això jo diferenciava el nombre de seguidors d'una i de l'altra. A Twitter en té més de 22.000, a Instagram en té més de 40.000.
Exacte.
Alguns segurament seran comuns, és a dir, estaran
alguns,
en les dues xarxes, però són dues xarxes en les que...
Són superdiferents.
Són superdiferents.
Molt diferents.
I la gent ha d'entendre que s'ha d'actuar diferent en una o en altra, és a dir...
Totalment.
Que per una bona actuació a la xarxa, en cada una has de basar uns continguts d'una manera...
I són dos llenguatges diferents, totalment. Mm-hmm. Instagram és la foto, normalment és més bon rotllo, és més amable, és una red social més amable i Twitter és més, per mi és més informatiu. A mi m'agrada molt veure, per exemple, les notícies o els programes que segueixo com Gran Hermano VIP, seguir-los a través de Twitter, o sigui, em sembla apassionant i los memes són lo más en Twitter, però sí que és veritat que per penjar les coses que jo faig, com els viatges o com el lloc on vaig a menjar, això és molt millor Instagram.
Els seguidors de l'Alejandra Castelló veuran tot sovint que ella planteja, vaja, reptes amb les marques, concursos amb les marques, les marques li ofereixen
productes
que no sé si això també l'acaba fent rica.
No.
No, no?
Això de... No, rica no, ni mucho menos, vamos. No, rica no. Però sí que és veritat que molta gent em diu, però tu quanto cobres? Llavors, tu dius uns diners i dius, ah, pues tampoco es tanto. I no és veritat, no es tanto, ni mucho menos. I no, jo no soy Dulceida i no cobro, no sé, me lo invento, 6.000 euros por foto. Però sí que és veritat que a vegades a mi em surt més a compte al producte que em donen, és a dir, quan me dan dos camisetes, pues no, és a dir, no me sale a cuenta, però quan a mi em regalen un viatge per mi, per la meva dona, pel meu fillastre, és a dir, pues ahí sí que digo, ostres, vale mucho la pena, no me lo pagues, però realmente lo estoy aprovechando muchísimo más.
Ara anirem a lo de les xarxes i lo de la teva dona, que és un tema que vull tocar i que Venga, em sembla molt, molt interessant. Però acabem amb aquest primer tema, és a dir, les marques a tu t'ofereixen els seus productes perquè els promocionis
Exacte.
A través de les teves
sí.
xarxes, on tens molts seguidors
sí.
potencials, i aquestes marques, al cap i a la fi, que van tenir una possible repercussió d'algun d'aquests seguidors que tu tens a les teves xarxes Instagram i Twitter.
I ho tenen, perquè si no fos així, no tornen a repetir.
Perquè la gent ho entengui, expliquem una miqueta, Alejandra, i vull que ho expliquis tu, diguéssim que el post que tu fas, la
sí?
publicació que tu fas a internet, a Instagram o Twitter, vindria a ser aquella pàgina de diari que antigament una marca X pagava per molts diners.
Exacte, és el mateix. Per exemple, a mi m'envien, jo què sé, et dic, unes botes, no? Envien les botes, a mi m'arriben les botes, jo primer de tot veig si m'agraden o no m'agraden, si ja ho he parlat amb la marca ja sé que segur que m'agradaran, perquè normalment una cosa que està molt bé és que la marca et digui escoge tu lo que quieres, perquè así me aseguro que lo que yo te voy a enseñar te va a gustar. Arriba el producte a casa, fem uns stories, fem una foto, i llavors la gent veu aquesta foto que és com un anunci, perquè al final és un anunci, però és molt més proper, perquè realment ho fas d'una manera molt natural, a la gent li agrada, poses un link perquè ho comprin i normalment acaben comprant una gran quantitat de gent perquè per això li surt a compte.
És a dir, les marques han fet prèviament un estudi de mercat amb la teva pròpia marca.
Exacte, jo sóc una marca i l'altra marca diu, a veure, què influencers que más o menos me puedan comprar botas d'este estilo tengo? Vale, pues tengo esta influencer, esta y esta y esta, pues voy a ver qué tipo de engagement, que esta es otra palabra curiosa, tienen. Engagement es el feeling de alguna manera o lo que acabo de enganchar yo con los seguidores. Entonces el que tenga más o de los que les gusten más, pues con esa contactan.
Doncs això passa en el món de les influencers. Hi ha hagut una influencer els darrers dies que ha guanyat 100.000 dòlars per mostrar la seva llengua.
Sí, jo no sóc.
No ets tu, no?
No. Per desgràcia, quasi.
He de fer altres coses per treballar. Sí. Treballa dur pel diner.
Sí.
Dulceida, Carlos Ríos i el Rubius són els tres influencers més importants d'Espanya. Això és el que diuen a les
xarxes,
no?
Sí, podria ser. O i Paula Gono, jo ja diria, també.
La Dulceida, que és una noia que també comença fent allò trucs per les noies, no?, una miqueta.
Sí, va començar amb el maquillatge. Jo crec que la Dulceida va ser la primera, i això se paga.
Clar.
Eso se paga y eso es muy importante, la primera, porque ahora es muy fácil dir, ah, yo también quiero, y si lo consigo, lo consigo. Pero ya fue la primera.
És possible, és a dir, perquè això acaba sent una feina, el viure de les
sí,
xarxes.
Sí, totalment.
És possible compaginar el viure de les xarxes i el poder tenir les xarxes com a element d'entreteniment o d'evasió personal?
Jo crec que sí, i crec que, per exemple, gent com la Dulceida ho fa, i es pot fer perfectament, perquè és que al final és compaginar la teva feina amb la teva vida social, i jo ho trobo completament compatible.
Fa uns mesos aquí al programa, a La Brúixola, va venir una noia que ens va portar un llibre molt interessant que es diu Mi nombre es Greta Godoy, de la Berta Bernard, que,
sí.
que el passaré perquè el llegeixis,
vale.
que és molt interessant, i explica a la història com sobreviure a Instagram. És la història d'una noia que acaba sent la seva autobiografia, d'alguna manera,
sí.
i que explica, a través de les seves vivències personals, com arriba a un punt de la seva vida que diu... Ho he de deixar, no puc més.
Això li passa a molta gent, eh? Mira, a Levanta't i Cárdenas vam fer una enquesta fa poc de... Necessites deixar les teves xarxes socials? Realment t'agobia o t'estressa? I molta gent era que sí. I a mi em va sorprendre, perquè jo dic, home, jo realment s'ha convertit en la meva feina, però també m'agraden moltíssim i les gaudeixo molt. Però si realment m'agobiessin o em posessin nerviosa, realment ho deixaria. Però em trobo que hi ha gent que sí, eh?
Home, jo em plantejo, a vegades quan puges una fotografia amb la... Vaja... els 1.000 seguidors que pugui tenir un ciutadà corrent,
sí,
doncs poden arribar 20 o 30 notificacions i dius, mira, doncs 20 o 30 amics que m'han donat un like.
Sí.
Però clar, quan t'arriben 2.900 notificacions...
Clar, les notificacions estan desactivades.
Clar.
Que, clar, si no entres a l'Instagram, jo no veig res. Llavors, jo faig la meva vida normal i quan tinc una estona o quan realment em poso a treballar amb l'Instagram, llavors sí que entro i digo, venga, voy a ello. Però si no, realment, desactivades, eh?
Perquè si no, no podria...
No, és que si no, no, és que el mòbil moriria.
Quan poden arribar a pagar per una marca concreta, la que sigui, per una fotografia a internet?
Meva o de qualsevol?
Teva i de qualsevol. És a dir, quin és el límit més alt que tu has vist i què és el que tu t'han pogut pagar amb una bona fotografia?
Doncs mira, a mi realment... jo el cas més extrem que he vist va ser la Selena Gómez, que jo crec que fue lo más sonado del mundo. Coca-Cola li va pagar per una fotografia, $500,000.
Mare de Déu, però...
$500,000.
Què tenia?
Era ella en primer pla, va haver una Coca-Cola. No, no tiene más. Era preciosa la foto, però bueno, o sea, nos podemos hacer todos la misma foto. Però és Selena Gómez i llavors segurament la campanya que va fer darrere d'aquesta foto Coca-Cola li servia molt més. És més, ara estem parlant de Coca-Cola gràcies a això.
Clar, el que deia ja jo està. És que potser amb aquella fotografia Coca-Cola es va estalviar, mirin, una tanca en una carretera X dels Estats Units,
sí, exacte,
amb
sí.
un lluminós de Coca-Cola que costava uns diners, que s'havia d'endollar el corrent elèctric i que s'ho van estalviar.
Sí, dices, mira, me quito 10 valles a canvi d'una foto de Selena Gómez. I ja està. I realment impacta molt més, és molt més, buah, Selena Gómez, Coca-Cola, preciosa la foto, ja està, és que no hi més.
A tu hi ha alguna marca que t'hagi alguna vegada tocat el crustó del tipus, escolta'm, et vam encarregar això, ho vas fer, però no ha tingut la repercussió que esperàvem?
No, mai. Mai perquè primer ja saben a lo que van i després perquè intento jo complir moltíssim amb tot el que faig perquè penso, és la meva feina, però també és la seva feina, intento que les marques acabin encantades, si pot ser.
Clar, no, perquè vius d'això. És una
Clar.
Persona que viu de la publicitat, en realitat.
Exacte, i si elles acaben contentes, al final és no? el pescau que se muerde la cola, no? O sea, dices, realmente vindran unes altres que diuen, ah, mira, li funciona aquesta marca, pues yo también quiero. Ah, pues mira, ha fet això amb aquesta marca, pues vamos a hacer la competencia y vamos a llamarla también.
Dulceida, que és la que va obrir el camí a Espanya i que ara el segueix Alejandra Castelló des de fa molt temps, una dona que viu de la publicitat, com ens acaba d'explicar, però que també les xarxes són una cosa molt important, que crec que és molt important, que és el que els explicaré ara.
Nada tienen de especial dos mujeres que se dan la mano. El matiz viene después, cuando lo hacen por debajo del
mar. Cántala tú, Billy.
Solas, sin nada que perder.
Tan preciosa.
És bonica aquesta cançó,
tan preciosa.
Aquesta cançó ens aboca al millor temps de Mecano.
Buah.
I que ens porta a parlar del que els explicaré ara, perquè Alejandra Castelló fa una cosa molt important a les seves xarxes socials, que crec que és un activisme militant que és molt important mantenir-lo i que haurà ajudat, segurament sense ell, a pensar-ho, a moltes persones, algunes a fer passos endavant, altres a sentir-se orgulloses de qui són i altres a acceptar els que tenen al voltant. I el que diu l'Alejandra amb la seva dona és...
Lo que opinen los demás está de más.
Totalment.
L'Alejandra Castelló és una dona que està casada amb una altra dona, que tenen un fill en
comú. Estic promesa.
Ah, promesa, perdó, és veritat.
I no és fill en comú, és mi hijastro, encara. Soy madrastra molona, però bueno, com si fuera mío.
El seu fill.
Sí, exacto.
I és una dona que el que fa és aprofitar les xarxes per mostrar no només el seu amor, que seria una cosa tan normal, sinó per fer un exercici diari de visibilitat lèsbica.
Exacte.
Que em sembla molt important.
Jo sempre dic, mira, sempre explico això, però és que em sembla molt important. Jo quan tenia 16 anys em vaig adonar que m'agradaven les dones i no tenia cap referent. Vaig buscar referents, és a dir, a la tele, que no, és com lo más cercano que tenemos, les redes no existien, i no vaig trobar cap. I va ser com un poco traumático. I mira que 16 anys, ara en tinc 28, és a dir, tampoc... No parlem de fa
però,
50 anys, no?
És que amb 16 anys una persona que li passa això... Per la gent que no hagi viscut o no hagi viscut a prop, se li ha d'explicar que no és gens fàcil.
No és gens fàcil perquè se te todos los... Cánones se te caen y dices, mi vida no, va a ser un desastre a partir de ahora, ¿no? Y no, para nada, todo lo contrario. Però sí que és veritat que jo no vaig trobar referents i vaig trobar només a una actriu, és a dir, a un personatge, perquè no era ni l'actriu, l'actriu era la Maca, o sigui, Maca i Esther en Hospital Central, Maca, Esther Ibero, ja, que era Patricia Vico, Fátima Baeza i Carolina Cerezuela en Hospital Central. I me cogí a elles, vamos, o sea, como un clavo ardiendo, decir, bueno, hay esperanza, las lesbianas pueden ser femeninas, las lesbianas son felices y van a tener unas vidas plenas y maravillosas.
I poden tenir hijos i casar-se.
Exacte. Llavors, jo sempre dic que aquesta visibilitat, que hago sin querer, o sigui, igual que allò de les marques, pues, o sea, és una feina, lo mío es que mi vida, es que no tengo otra cosa que contar, es la meva vida.
En aquest cas, mira, li deia a un company d'aquí de la ràdio fa un temps que es va prometre amb la seva parella i li vaig dir que no sabia, sense voler-ho, que estava fent història ell també, no? Doncs això és molt important, que mica en mica tu també cada dia facis història.
Clar, jo sempre dic que el més bonic que m'ha donat aquesta professió i la xarxa en aquest cas és les cartes o els missatges de nenes o nens superjoves dient: gracias, porque viéndote en la tele o escuchándote en la radio, le he podido decir a mi madre o a mi padre, mira mamá, a mí me gustan las mujeres como le gustan a ella. O enseñar una foto y decir, buah, es que me encantáis, yo quiero tener una pareja como tú. I això, buah, això és el més maco que m'emporto, eh?
Perquè al final l'amor està per damunt de tot i el que s'ha de fer en molts casos és mantenir aquesta militància de la lluita diària que mai no ha de caure, perquè en el món en què vivim, a més a més, ens estan tocant el vora viu bastant.
Exacte.
Sovint. Deia l'Alejandra que li diuen molts seguidors que l'han escoltat a la ràdio o l'han seguit a les xarxes o l'han seguit a la tele, perquè aquesta dona és una malalta d'això que escoltaran ara, perquè...
Oh, m'encanta!
Això tot ens fa pensar, no? Ja, vull dir, ja ens transportem a un lloc. Per què l'Alejandra Castelló és tan fan de Gran Hermano?
Mira, la gent no ho entendrà, però la gent que són friquis de Gran Hermano, que ens agrada aquests dijous per la nit posar-nos davant de la tele, a mi aquesta cançó és orgàsmica, t'ho dic de veritat, és orgàsmica, és com de momentazos en la tele.
Jo he d'admetre que aquesta sintonia, i ho he dit sempre...
És meravellosa.
Una sintonia meravellosa que posa les piles d'una manera no sé per què.
Sí. I si t'agrada el programa ja ni te cuento.
Si t'agrada el programa ja és meravellosa. És una sintonia que té màgia.
Sí, totalment, totalment.
I per què vas arribar a Gran Hermano i a més a ser comentarista de Gran Hermano?
Sí, doncs realment vaig arribar a ser comentarista per coses de la vida, perquè suposo que em sentien a la ràdio, estava el Cazamariposas també, que era un altre programa on també comentàvem Gran Hermano, i em van trucar i em van dir, vente a comentar, que hay una grada junior, necesitamos gente joven que le mole Gran Hermano, i ahí estuve. I és que m'agrada moltíssim perquè, primer, a mi la tele jo sempre me la prenc com per a desconnectar, entretenimiento, o sea, no voy a coger ejemplo ni de Hugo Castejón, ni de Belén Esteban, ni nada, es decir, porque no me van a dar ejemplo de nada, solo quiero que me entretengan y me hagan pasar un buen rato, tanto sea con broncas, como con risas, como con dramas, me da igual, però m'encanta l'experiment de Todos Juntos i a ver què passa, i el VIP me flipa.
Te'l creus, l'experiment, o sigui, el tema de l'experiment sociològic,
sí, és real,
passar,
no?
Ens ho vam passar la primera.
Sí.
Vull dir que després ha estat una convivència, que evidentment una convivència no deixa de ser un experiment sociològic.
Totalment, sí.
Però ja no és un fenomen, el fenomen és la primera.
Sí, no, però conec a gent, per exemple, que ha entrat a dins, no? L'Ares Teixidor, per exemple, no? Que em deia, és que després el soroll del carrer, el mòbil, és molt difícil de portar.
Allò de que a la casa todo se magnifica,
todo se magnifica, després surts i no saps molt bé com enfrontar-te a la vida real.
Ostres.
Perquè, clar, els pensa que ja estan sense soroll, ni de cotxes ni de res. I el mòbil, que todos somos adictos al mòbil ahora, i quien no, és raro, estàs a la casa i no tienes nada. I 3 mesos sense toquetear el mòbil. És que realment sales un poco tocado.
Entraries a Gran Hermano o a Gran Hermano VIP ja? Perquè ets una VIP.
M'ho han preguntat moltes vegades i normalment ara mateix la resposta és no. M'encanta, m'apassiona comentar-ho, m'encanta com a espectadora, però crec que no estic preparada o no em ve de gust ara mateix encara creuar aquesta línia, perquè crec que és perillós en el sentit de que perds la teva intimitat, que dices, però si en les redes ja lo cuentas todo, sí, però nadie me viene a perseguir con un micrófono, ni a mí, ni a mi mujer, ni a mis padres. I llavors esto me da un poquito de cosa, crec que és una mica perillós, però nunca diré nunca. M'encanta.
L'Alejandra Castelló, que la poden veure ara que fan Gran Hermano VIP a Telecinco, Mediaset, la poden veure allà comentant, també la poden seguir a les xarxes, a Instagram i a Twitter, on té tants i tants seguidors que cada dia li fan comentaris meravellosos.
Oh,
que,
moltes gràcies.
No, és veritat, és que a vegades quan fan comentaris tan macos des de fora, dius, escolta'm, sense conèixer-me de res, algú em diu que m'estima.
Doncs sí,
i això passa
és
aquí a la ràdio,
eh?
I és espectacular.
Sí, és espectacular.
Algú que no et coneix, que no t'ha vist mai, que t'escolta i et diu, t'estimo. És meravellós. Per tant, això que tenim en comú, que no es perdi mai, i que no perdem l'Oremus a les xarxes, que a vegades ens fa perdre l'Oremus. Escolta'm, abans de marxar, això és el berenar de la brúixola,
sí.
Què berena normalment Alejandra Castelló? Perquè jo sé el que esmorza, com aquí.
Ai, amigo, jo soc una mica especial. Mira, un berenar normal podria ser un croissant amb nocilla, normal, però he llegado a merendar... Sí, algo ligerito para mi body. Però he arribat a berenar canelons, espaguetis...
Perdó?
T'ho juro.
Canelons?
Canelons i espaguetis, sí. Així de claro. Però és que quan m'entra l'antojo...
Però un que digués el berenar a la capçalera.
El berenar a la capçalera, doncs el croissant amb nocilla.
El croissant amb nocilla. Home, amb nocilla
sempre.
O Nutella?
Amb nocilla, sempre. Ah. Nocilla. Nutella versus nocilla.
La cosa
Nocilla.
Defensar-ho de casa.
Sí.
Gràcies, Alejandra Castelló. Fins la propera.
Moltes gràcies.